migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, encara que la situació no és precisament per llançar coets. Tenim fortes pluges a sobre en determinades comarques de Catalunya i si actualitzem en aquest cas és una dana intensa que va recorrent des de primera hora de sud a nord tot el litoral i paralitoral català. De fet, ara mateix continuen en alerta vermella les comarques del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, on està caient la pluja en forta. La comarca de la Selva acaba de rebre l'alerta de protecció civil per restringir la mobilitat i quedar-se a casa, bàsicament, en aquest cas. De totes formes, l'alerta en taronja està a tot el litoral i prelitoral català. Tot el litoral i prelitoral. Això vol dir? Què vol dir? Que hi ha risc de pluges sobtades, fortes, importants i torrencials. Així que extremeu la precaució en aquest cas. Després ja actualitzarem la situació meteorològica. La previsió és que continuï pujant. La Selva, insisteixo, acaba de rebre ja aquests avisos perquè aquest cúmul de pluges importants i fortes van recorrent tot el litoral de sud cap a nord, en aquest cas. I així ho tindrem. De cara a demà, el Servei Català de Meteorologia diu que la cosa millorarà i no s'esperen pluges importants. Sembla que la qüestió, la tendència, és que un cop passi tot aquest episodi, el temps millori de forma sensible, en aquest cas. Ara, Déu-n'hi-do, les afectacions que estem tenint. Afortunadament, insisteixo, no hem de patir ara mateix aquí a Catalunya cap desgràcia personal, afortunadament, però l'afectació a la mobilitat, sobretot a la mobilitat, és força important. Recordo que Rodalies ha suspès tot el servei de totes les línies de Rodalies de Catalunya. Es preveu que cap a les dues, a partir de les dues, comencin a pensar a veure en funció de com estigui l'iquematologia a retornar la circulació d'alguns trens, però serà a partir de les dues, ja veurem. A la línia 1 de metro, els trens no efectuen la parada a l'estació de Rambla Just Oliveres, en direcció Fondo. La línia 9 sud només funciona entre Parc Nou i Collblanc. No hi ha servei entre aeroport de la Terminal 1 i el Parc Nou, ni entre Collblanc i la zona universitària el servei va per una via única. Les línies de tram. Al tram Llobregat, les freqüències de pans estan alterades a les línies T1, T2 i T3, i al tram Besòs, la línia T4 circula amb retards i la T5 i T6 està sense servei. Si parlem de bus, els busos urbans i interurbans, els busos de Moventis i Moventis Avanza no presten servei a les línies del Baix Llobregat i els busos del Garraf i Segalers pateixen afectacions importants. La mobilitat és una qüestió, a part dels talls de carreteres, com per exemple la C32, a l'alçada de Sant Pere de Ribes, que està tallada perquè la C32 s'ha convertit en un riu, a part d'altres afectacions viàries que després actualitzarem. És a dir, en resum, que si avui podeu evitar moure-us, millor. Restringiu la mobilitat tot el possible, tot el possible. Bé, parlem d'una altra situació ara mateix. Després ja tornarem a reactivar i a fer un repàs. Estem seguint de prop l'evolució d'aquestes pluges, insisteixo en aquesta alerta vermella, a les comarques del Barcelonès, del Maresme, el Vallès Occidental i Oriental, i en res entrarà en alerta vermella a la Selva, que ja han rebut aquest avís de protecció civil. Canviant de tema ara mateix, si em permeteu, parlem d'ajudes de prestacions. Atenció. Imagina't que estàs rebent una prestació social, com per exemple una renda garantida de ciutadania. Per què? Pues perquè la teva família és vulnerable i te l'han concedit, no? Ja tens... Arribat a aquest punt ja tenim problemes per sortir endavant i t'arriba una carta de la Generalitat o et demana que tornis una part dels diners que la pròpia Generalitat t'ha concedit. Tot plegat, t'ho demanen per errors en la gestió i en els tràmits d'aquesta prestació i que no has comès tu, l'ha comès l'administració, el propi govern. Fins aquí és una qüestió que tampoc em sorprèn gaire, donat que estem acostumats a una incompetència de moltes administracions en aquest país. Això és una qüestió que seria una altra cosa i que no entraré ara. Bé, i tot això, en què s'ha traduït? Doncs en que aquestes famílies afectades han rebut més diners del que tocava i hauran de tornar uns 7.500 euros de mitjana. Hi ha famílies que han de tornar fins a 20.000 euros. Imagineu com està el parcal, eh? Yolanda Canales, la situació clama al cel. És d'una incompetència absoluta.
Total, total. I per això, per aquestes... Segons dades del govern, anem a pams primer. Gairebé 3.000 famílies han rebut ja com una resolució en ferm de que han de tornar aquesta quantitat. Però es calcula que hi ha un potencial de 12.500 famílies que es troben en aquesta situació. I clar, l'executiu treballa a correcuita per veure com se soluciona el problema. Des del govern s'ha posat damunt la taula una mena d'amnistia. S'està estudiant la via per fer-ho, que no hagin de pagar aquests diners. És el que deia la consellera de Drets Socials i Inclusió, Marina Bravo, que escoltem ara mateix.
El que nosaltres proposarem, i és el nostre compromís, és explorar vies legals que facin possible una possible amnistia a famílies vulnerables que han rebut aquests pagaments indeguts, sempre i quan es documenti la seva vulnerabilitat, que segueix en situació de vulnerabilitat, i que no hi ha hagut mala fe o intent d'amagar informació d'aquestes persones, que és la immensa majoria dels casos.
O sigui, s'intentarà, s'ha d'estudiar, que no siguin vulnerables, que no hi hagi hagut mala fe. Des del departament el que diuen és que aquest problema ja s'arrossega d'anteriors governs, falta personal per a la tramitació d'aquestes ajudes i això fa que els expedients no s'actualitzin quan hi ha un canvi. Les prestacions es calculen tenint en compte diverses variables, com els ingressos familiars, els membres que conviuen en una unitat familiar i d'altres variables, que si canvien, doncs han de ser actualitzades. Estem parlant, per exemple, doncs, de la mort d'un dels membres de la família o, al contrari, d'un naixement, no? I en funció d'això, com dic, s'ha d'anar calculant aquesta prestació. Però hi ha problemes a l'hora d'això, de recollir aquesta qüestió, i també hi ha problemes amb el fet que les famílies notifiquin els canvis perquè s'actualitzin els seus expedients. I per si això fos poc, Josep Miquel, això tampoc t'estranyarà, la comunicació tampoc és del tot fluida
Qué
entre
raro.
Els propis departaments de la Generalitat que otorguen aquestes prestacions i que sovint són incompatibles entre si.
Qui ho havia de dir?
Que
hi havia una manca de comunicació?
De fet, més o menys el problema és que la meitat, pràcticament, dels casos detectats de pagaments indeguts han estat per solapament de la renda garantida de ciutadania i de l'ingrés mínim vital.
Doncs mira, parlem precisament amb una assessoria, bàsicament, que està defensant o està mirant els casos d'aquestes famílies vulnerables. Ella es diu Sònia Lacall i és responsable de l'assessoria jurídica de Càritas. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Sònia. Bé, d'entrada, què ha passat? Com es fa això dels pagaments indeguts? Com s'arriba a pagar de forma indeguda? És una cosa que l'error no és teu, tampoc, no?
Clar, és que el problema, a veure, la normativa, per exemple, nosaltres estem parlant de la renda garantida de ciutadania, que és una renda que és l'última xarxa de protecció social. Això vol dir que tu, per demanar la renda garantida, has de demanar tots els ajuts als que tinguis dret. Llavors, què passa? Que les persones que tenen dret a la renda garantida també tenen dret a l'ingrés mínim vital, també tenen dret a demanar ajuts pel pagament del lloguer. Llavors, aquí és el problema. Es demanen aquests ajuts que tenen dret, primer l'ingrés mínim vital, els ajuts al lloguer i després la renda garantida. L'administració aquí, com no creu en les dades, moltes vegades potser paga tots o paga una part de tots i amb el temps, ara ens estan arribant reclamacions de fa 4 anys, els reclamen que retornin aquelles quantitats que han cobrat indegudament. Però aquesta, els han cobrat indegudament no per un problema de la gent, perquè les persones han presentat la documentació, no han fet res perquè l'administració els reconegui aquestes ajudes, no? Llavors, clar, el problema és que són persones que nosaltres les que tenim, que estem atenent directament, que evidentment no tenen ingressos, perquè si no, no podrien demanar aquests ajuts, o quan els demanen, els reclamen i, clar, la gent no pot retornar. Tu parlaves de 7.000, però nosaltres tenim un cas ara que li reclamen 19.800 euros.
Quan?
Hem presentat una... 19.800.
Jo parlava abans de 7.000, però de 7.000, no sé si ho he dit, de mitjana. És a dir, que...
De mitjana.
Que és més de 7.000. Sí. Concretament, si donés la xifra de mitjana, és de 7.757. Estem més a prop dels 8.000 de mitjana que no pas dels 7.000.
Clar, doncs mira, doncs nosaltres tenim aquest cas que estic presentant la reclamació, que li reclamen 19.800, que hem presentat un primer escrit d'al·legacions i ara l'han baixat a 7.000 i ara que encara li reclamen 7.000. Sí, en tant, sí, és una barbaritat, però clar, tot això, aquesta persona va anar a l'administració, va dir, mira, m'esteu pagant això i això, no hi ha problema, i sí que hi ha problema, perquè ara ens estem trobant amb tot això. Clar, també hi ha una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que parla de que quan és un error de l'administració, perquè les persones no han fet res perquè li paguin això, només han demanat, si l'administració em diu que sí, jo aportant tota la documentació, l'error de l'administració l'hauria d'assumir l'administració. I sobretot quan són a rendes de subsistència, com és la renda garantida, que al final és una renda perquè la gent pugui cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Clar, és tot un problema tot això, perquè a partir d'ara, què poden fer aquesta gent? Perquè, evidentment, estem parlant d'una reclamació d'uns diners que necessites i que has fet, servir sense ser conscient de que podia haver un error. Llavors, a partir d'aquí, què es pot fer la gent? No sé, l'administració parlava d'utilitzar la llei d'acompanyament per deixar-ho sense efecte. A partir d'aquí, què es pot fer?
Clar, l'administració està parlant de coses que farà que fins que no les faci nosaltres, doncs no, nosaltres el que fem és seguir la via legal, que és presentar primer un escrit d'al·legacions quan s'inicia el procediment d'evolució d'ingressos indeguts, i si ens el deneguen, presentem un recurs d'alçada i seguim interposant els recursos que puguem presentar. I també una cosa que has dit que és molt important, o sigui, la gent no és que s'hagi gastat aquests diners, se'ls ha gastat, evidentment, per cobrir necessitats bàsiques, i clar, amb això no tenen capacitat d'estalvi. O sigui, això que han cobrat indegudament, que potser eren 100 euros més al mes, segons l'administració, que ha multiplicat per 4 anys, doncs arriba a aquestes quantitats, inclús més, no els han pogut estalviar perquè els han destinat a pagar els aliments, l'habitació en la que viuen, llavors, clar, és molt complicat que puguin retornar-lo. Nosaltres seguirem la via legal, que és interposar recursos fins que resolguin favorablement a favor de les persones i acabin condonant aquests deutes.
Com és possible que l'administració s'equivoqui d'aquesta forma? Parlaves de no creuar les dades i diners, però em sembla...
Sí, és una vulneració també... jo crec que és un problema de una vulneració del dret a la bona administració. O sigui, al final, les administracions tenen totes les nostres dades. I la llei de renda garantida també et diu que tu has de presentar la documentació que l'administració no tingui en el seu poder, no l'administració actuant, qualsevol altra administració. Per tant, si les administracions poden creuar les nostres dades, això ho veiem cada any quan fem la declaració de la renda. No? Saben perfectament les nostres dades. Com pot ser que en aquests casos, no, de persones que tenen molt poc, no són capaces de creuar dades? I a més, una cosa és que no creuen dades amb l'Estat, no? L'Estat és el que gestiona l'ingrés mínim vital, la Generalitat la renda garantida, tot i que ara hi haurà el traspàs a la gestió, a veure si això va bé, però com la pròpia Generalitat, que t'està pagant l'ajut al lloguer i la renda garantida, no pot creuar aquestes dades. O sigui, és veritat, a nosaltres ens sembla increïble. I a més, com, no sé, jo no soc informàtica, però cada cop hi ha més eines per saber tot això. Jo això no puc parlar perquè no tinc ni idea de la informàtica, però entenc que no ha de ser tan difícil. I a més, s'hauria de triar una cosa que des del tercer sector sempre parlem, de la finestreta social. O sigui, que la gent vagi a demanar un ajut i la que tingui dret li doni. No? Que no sigui la persona que hagi demanat tots els ajuts i després diguin, no tens dret, i tu diguin, als 4 anys, quan... A sobre et reclamen que retornis allò que no pots retornar perquè l'has destinat a cobrir les necessitats més bàsiques.
Clar, i ara a què s'enfronten? A quina realitat s'enfronten aquestes famílies? Si al final es decideix que tot això, aquests, me'n parlaves de 20.000 euros, 7.000 euros o pràcticament 8.000 euros de mitjana, i ho han de retornar, ostres, com es fa això?
Clar, pensi que nosaltres haguem d'usar els recursos. Després, si no poden retornar, s'iniciaria la via d'embargament, però entenc que tampoc es podran embargar perquè no tenen, no es poden embargar salari, pensions, menys del salari mínim. En principi, no els hi haurien de poder embargar. entenc. El que passa que tota l'angoixa emocional, no?, que les persones tampoc saben amb què es troben, això no els hi treu ningú.
Ja, ja. Bé, és una d'aquestes situacions increïbles, increïbles, que en la nostra estimadíssima administració a vegades fa. Fa moltes coses bé, però també fa moltes coses igual no tan bé. Doncs, saps, gràcies. Primer, felicitats per la feina que feu, Sònia. I després, gràcies per haver atès les nostres preguntes. Molt amable.
Moltes gràcies. Aquí estem per qualsevol cosa.
Ja veieu la situació. És una situació d'aquestes que dius... passa, però cada continua sorprenent, no? Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Seguimos necesitando comida, agua potable...
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada adentro porque está todo echado a perder.
No hay nada adentro, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas. Tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
Y el Palacio de Laredo,
mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues la artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces claro, busca soluciones y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan. Entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, el 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver, los indicios aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empiezo a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
Bien, ¿qué hay que hacer para concertar esa primera visita informativa gratuita contigo?
Puedes llamar al 93-476-30-55.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teníeu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros, directos a tu bolsillo, nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario, así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tots els dies.
Momentos.
Momentos.
De tota una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, las salidas han sido muy fuertes porque todos los jugadores que se han ido han sido pieza fundamental la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique Cárcel, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minut sobre, aproximadament, sí, minut ara mateix, sobre 2:15 del migdia d'aquest mogudet 4 de novembre del 2024. És el moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo i la meteo, com us estic explicant des de fa una estona, tots els mitjans, bàsicament, hi ha una alerta activada, alerta principalment taronja, que va des de el Baix Empordà fins al Montsià. El litoral i prelitoral català estan en alerta per intensitat de pluja. Hi ha una alerta vermella activada al Maresme, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Aquesta pertorbació, la intensitat, es desplaça cap al nord. La comarca de la Selva ja ha rebut els missatges de protecció civil d'alerta, d'alarma, i en breu també entrarà en una alerta vermella. Què esperem? Doncs aquesta tarda continuaran els ruixats, baixaran d'intensitat, això sí, aquesta és la previsió, i ja demà dimarts el que ja esperem és una rebaixa del temps. Hi hauran alertes activades encara a la part sud de Catalunya, a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià, on és possible que arribin pluges. No seran ni molt menys com les que hem viscut tots aquests dies. Això és el que esperem de cara a demà dimarts, tant pel matí com la tarda. A la tarda, aquesta alerta es traslladarà a la part nord, a les comarques de Girona, a la Garrotxa, a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany i al Gironès. A la resta de Catalunya no esperem pluja, esperem núvols i sol. És a dir, que sembla que el temps ja comença a calmar-se i aquesta dana comença ja a marxar i a desfer-se. Bé, i com tenim la situació a la xarxa viària? Un matí molt, molt mogudet. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs a aquesta hora encara es mantenen afectacions per vies inundades. Per exemple, la C32 es manté tallada entre Castelldefels i Sant Boi en tots els sentits de la marxa. També s'ha tallada la C31B a Salou o la T-3454 a Deltebre. També la A27 a Valls per unes esllevissades. La via alternativa és la Nacional 240, que no presenta problemes. I també s'ha tallat l'accés a la C58 a Castellbell i el Vilar, també per unes esllevissades. Per últim, destacar que s'ha pas alternatiu a la T-723 a Batea. Comentar-vos també que per les restriccions de mobilitat a diverses comarques del sud del país, doncs hi ha afectacions, per exemple, a l'AP7, amb cues des de Roda de Barà fins a Altafulla, on es fa un desviament cap a la sortida 32. També retencions entre l'Amposta i l'Aldea, també a la mateixa autopista AP7, en aquest cas en sentit nord, també al punt de desviament. A més, també es fan altres punts de control, com per exemple la C32 a Sant Pere de Ribes o la AP2 a Montblanc. De moment, això és el més destacat des de Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Marta Calbó, Servei Català de Trànsit. Gràcies, que tinguis una bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? No sé si és un bon dia per parlar d'esports, però és el que hi ha.
Estem, que és el que toca. Venir a treballar, venir a fer la feina i venir a reflectir, doncs, una mica la vergonya. Per què no dir-ho així, d'un cap de setmana esportiu que no hauria d'haver tingut lloc?
Totalment d'acord.
Jo crec que el món del futbol, sobretot el món del futbol, va perdre ahir, o aquest cap de setmana, una gran oportunitat. Una oportunitat d'empatitzar, no només amb la gent de València, amb la gent afectada per la dana, sinó també d'empatitzar amb els seus consumidors, que ahir, sí, potser si tenien ganes de futbol, però estaven, evidentment, connectats a la televisió, a les xarxes socials, no perdien punt del que estava passant i de les conseqüències d'aquesta dana. Però com que el senyor Tebas, sobretot, ha entès que el show must go on, doncs haurem de fer...
És una decisió incomprensible, que ja es veia des del minut 1. Des del minut 1 ja es deia, abans de que es jugués cap partit, ja deien no només els entrenadors que no era una qüestió, que no s'entenia.
Però bé... Ja, però és que aquí arriba una segona lectura, si més no per part meva. És veritat que no s'havia d'haver jugat. És veritat que la gent que ha jugat no tenia gens ni mica de ganes de jugar. Però han acabat jugant. Han acabat passant per l'aro.
És el que toca.
I és el que toca. Bueno, que el que toca és reflectir també a Esports Copé, doncs, una mica aquest dia de dana a Barcelona que hem tingut, que, bueno, diguéssim que, aviam, sense, evidentment, qualsevol comparança amb la situació de València és absolutament...
No arriba, no, ni, no arriba ni els talons.
Però, bueno, que sàpiga vostè que la plantilla del Barça ha fet sessió de feina al gimnàs, que la de l'Espanyol ha retallat una mica la sessió preparatòria i que tothom continua centrat i solidaritzat amb València, no? Cadascú a la seva manera, aportacions econòmiques, polèmiques, bisums als jugadors del Barça que estan subhastant les samarretes del derbi que es va disputar ahir. 4 tràilers amb queviures, amb material de primera necessitat que ha aconseguit recaptar l'Espanyol, que ja està en camí de València, i en resum, el món del esport que continua doncs mirant cap a la situació al Llevant i la resta de zones afectades. Està, bueno, aquesta setmana que hi ha Champions, hi havia també recuperació de partits de Copa. El València ha tornat a demanar l'ajornament del partit contra l'Escuela Parla, el Getafe, el partit contra el Manises, i anem a veure, perquè el proper visitant de Cornellà Prat, teòricament dissabte a 6:45 de la tarda, és el València. Anem a veure fins a quin punt doncs aquesta dana que ha patit València doncs continua afectant. Barça 3, Espanyol 1. El Barça continua dominant la Lliga amb mà de ferro. Un partit curiós perquè l'Espanyol va fer 3 gols, però dos els hi van anul·lar per un bigoti d'una gamba, els hi van anul·lar aquests
gols. És el sistema Flick.
És el sistema Flick.
A veure si qui l'enganxa o qui no l'enganxa per trencar aquest sistema.
I és el fora de joc semiautomàtic. Tornem a repetir, el Barça té Champions, propera parada dimecres al camp del Estrella Roja. Abans, dimarts...
Mira que li està traient suc Flick al seu sistema, que sense VAR... Els dos, almenys un dels gols d'ahir de l'Espanyol puja.
Sí, perquè ja has de filar molt prim.
Molt prim,
En el futbol seu i meu has de refiar-te de l'assistent. Clar, si l'assistent... Sí, no, el que passa és que en cas de dubte abans, no ens oblidem d'això tampoc, abans, en cas de dubte, els assistents es acaben la bandera.
I ja està.
I ja està. I no es complicaven la vida. I mira, si he fallat, mala sort. Girona 4, Leganés 3, una victòria important perquè el Girona suma 3 a la Lliga que falta feia, a més, tal i com està la infermeria de Montilivi, escolti, ja això no té aturador perquè demà hi ha Lliga de Campions i el Girona jugar a camp del PSV, o sigui que és un partit on l'equip de Mitchell doncs, intentarà treure alguna mena de profit. En plana femenina, doncs, destacar que després del Barça 4, Eibar 0, Alexia ja igual el registre golejador de Luis Suárez al Futbol Club Barcelona. En el món del bàsquet, un resultat històric, la victòria del Baxi Manresa sobre Unicaja Màlaga. Unicaja arribava líder al Nou Congost, va perdre de 40 i és la primera vegada que un equip líder de l'ACB perd per aquesta diferència a la Lliga regular. Remuntada del Jaió Post-Lleida davant del Andorra i victòria del Barça davant del Leima Coruña. I en el món del motor, no hi haurà gran premi per tancar el Mundial de MotoGP al circuit de Cheste, però sí que hi haurà a Montmeló. I després el Juan Arias ens ampliarà aquests detalls, aquesta prova, reconducció d'aquesta prova que tancarà el Mundial de MotoGP doncs encara amb el títol en joc.
José Esquil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tota la informació esportiva a Sportscope. Va, que de seguida en parlem de l'eclipsi total que veurem a Catalunya l'any 2026. De seguida en parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però atenció, aquest proper 9 de novembre, a la sala Luz de Gas, a partir de les 9 del vespre, concert tribut a Amy Winehouse. És el moment de gaudir de tot el llegat que ens ha deixat aquesta magnífica veu d'Amy Winehouse. El concert tribut el proper dissabte 9 de novembre a Luz de Gas a partir de les 9 del vespre. Les entrades a atrapalo.com. Atrapalo.com.
Estuvimos vaciando varias casas de lodo, habían abuelitos enfermos, les faltaba medicamento, agua y de todo.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Harare. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 12 d'agost del 2026, 12 d'agost del 2026, hi haurà un eclipsi total de sol visible des de Catalunya. És un fenomen que no es viu des de 1912, així que és una qüestió insòlita, no? Molt poc habitual, més de 100 anys. Queden poc menys de 2 anys perquè es visqui aquí el primer eclipsi total de sol en més d'un segle, però hi ha tanta expectació que alguns hotels catalans ja han rebut ja les primeres reserves internacionals. De fet, ja fa dos anys que vam parlar d'això i ja hotels estàvem rebent reserves per tot això. Mar Puerto, tu t'agraden els eclipsis? Has vist alguna vegada algun?
Sí, molt bon dia.
Jo de lluna.
Alguna vegada he vist algun, però no...
De lluna són més freqüents.
Tampoc m'aniria a reservar un hotel per veure especialment un eclipsi.
Pues jo sí, jo som un friqui d'aquestes coses.
Però està bé, està bé. Sí que és cert que la trajectòria d'aquest fenomen permetrà que sigui totalment visible des de Galícia, no?, i també fins a les Illes Balears. A Catalunya, per exemple, aquest privilegi estarà reservat més cap al sud, encara que es percebrà arreu. Llavors aquí a Catalunya podrem tenir aquest benefici. L'eclipsi serà el 12 d'agost del 2026 al vespre, entre 8:15 i les 9. Un eclipsi total, 112 anys després de l'últim visible des de Catalunya, i diuen que durarà aproximadament un minut en el seu moment àlgid, o sigui, serà molt i molt ràpid. Al voltant de 8:45 de la nit, just abans de la posta de sol, i serà totalment visible com a ciutats com, per exemple, Tarragona o Reus.
Mira, precisament totes aquestes preguntes li traslladem a una persona que entén molt de tot això, és l'Eduard Massana Fresno, que és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Eduard, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí, benvingut. Suposo que emocionat, no?, pel tema?
Doncs sí, perquè com bé deies ara, no sempre tenim ocasió de poder veure un aconteixement com aquest des de casa. Sempre hem de viatjar i en aquesta ocasió pues, el tindrem des de casa nostra.
A més, ens enganxa de ple, no? On es veurà perfectament, perquè a Barcelona es veurà, però al 100% penso que és cap a comarques de Tarragona, no?
Ah, exactament, cap al sud. Estaríem parlant de tota la zona de les comarques del delta de Tarragona. Per entendre, si ens imaginem una línia que vagi aproximadament des de Lleida cap a la costa, cap a Vilanova, Sitges, tot el que estigués cap al sud ja seria al 100%. Però, en qualsevol cas, quan més al sud estiguem, més llarg serà. És a dir, no acostumar a quedar-nos en aquesta zona, com si diguéssim, del Penedès, per entendre, sinó que ens hem d'anar més cap al sud perquè l'eclipsi sigui un pèl més llarg i les condicions d'observació també siguin una mica més favorables.
És a dir, podríem parlar del Delta de l'Ebre, Castelló, tota aquesta zona? Seria encara més potent, més llarg, aquest eclipsi?
Efectivament. Si ens quedéssim, diguem-ne, a la zona de Catalunya, nord del País Valencià, estaríem parlant que la zona on l'eclipsi seria més llarg seria cap a Castelló.
Bé, faré una pregunta molt bàsica, però que crec necessària per a aquelles persones que acabin de saber el que és un eclipsi, però no tenen clar com es produeix. Com es produeix un eclipsi?
Bé, és simplement quan entre nosaltres i el Sol s'interposa la Lluna. I de tal manera que passa pel davant i ens tapa el Sol.
Ah, quant de temps pot durar una cosa així?
Poc.
Poc. Aquesta és la llàstima. Més de 100 anys esperants perquè duri poc.
Sí. En aquest cas, la totalitat, que és el que s'entén quan el Sol queda completament tapat, aquí a Catalunya no passarà del minut i mig. Per tant, és un fenomen bastant curt. Sí que és veritat que la parcialitat, tota aquesta fase des que es comença a tapar el Sol, sí que és més llarga, durarà al voltant d'una hora, però diguem que el plat fort, aquests instants en què no es veu el Sol perquè ens queda totalment tapat, com us deia, aquí a Catalunya està al voltant això d'un minut i mig.
Però tota la fase seria més llarga, no? Des de que comença, sí, a treure el nas la Lluna fins que acaba de marxar, suposo que això quan pot durar, més o menys? Des de que comença a treure el nas fins que marxa del tot?
Mira, en aquest cas en concret, començaria cap a dos quarts de vuit del vespre. El màxim seria una hora més tard i acabaria amb la posta del Sol, que seria cap allà a les 9. Aleshores, tot el fenomen estaríem parlant d'una hora i mitja, aproximadament. Evidentment, també depèn des d'on estiguem. Les circumstàncies de començament màxim, etc., van canviant en funció de des d'on estiguem situats.
I toquem fusta perquè no hi hagi núvols.
Evidentment.
Perquè si hi ha núvols ja seria molta mala sort, eh?
Sí, en principi estarem a l'estiu, per tant, estadísticament, vull dir, aquí sí que només podem parlar d'estadístiques, és una època favorable. Sí que és veritat que a la costa podríem tenir algun núvol per la tarda, però estadísticament és d'esperar que hi hagi bon temps. Evidentment, això fins dies o hores abans no es pot saber, però hem de ser relativament optimistes.
Per això, estem parlant del 12 d'agost. Però atenció, sí, perquè si us perdeu aquest pel que sigui, ja veieu que és una qüestió molt excepcional, tindrem tres de consecutius, no? Hi ha una època d'eclipsis que es podran veure, no sé si des d'aquí també.
Sí, per veure, després aquest que volia fer un petit comentari perquè sí. Per les observacions aquest eclipsi, el del 2026 serà cap al vespre, molt poquet abans de la posta del Sol, per tant no és només important que estiguem situats allà on toca, sinó que puguem veure la posta de Sol d'una manera sense cap mena d'obstacle. Perquè qualsevol muntanyeta, qualsevol edifici que puguem tenir cap a l'oest, encara que estiguem situats a la zona on toca, ens impedirà veure aquest eclipsi. Aquesta és una informació que ja anirem proporcionant a través de mapes, etc. Però vull marcar-ho ja perquè és important.
Doncs esperem, veurem què tal està aquesta expectativa del dia 12 d'agost del 2026 amb aquest eclipsi total de sol visible des de Catalunya. Senyor Eduard Massanafresno, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida resoldrem dubtes legals aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. ¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes.
pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tens problemes jurídics, àrea jurídica global, ja saps que et poden donar un cop de mà, i els tenim aquí de tant en tant, doncs, per resoldre alguna de les qüestions i algun dels dubtes que deixeu al nostre WhatsApp de veu, 699-1309, 699-1309. Com ja he dit les darreres vegades, és que rebem unes quantes i només pot entrar una, així que d'entrada ja demano disculpes per si no sou els escollits en aquest cas, eh? Per parlar de tot això, tenemos aquí con nosotros a Ariadna López, abogada Spain en redes sociales, además, que ya da muchos consejos en redes sociales, y además directora de Área Jurídica Global. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día.
¿Te parece que vayamos a escuchar la consulta de hoy?
Venga, adelante.
Vamos allá.
Vamos a ver.
Hola, buena tarde. Mira, yo sé que tengo un dubte, a ver si me puedo ayudar. Resulta que hace muchos años, bastantes ya, avalé a mi hijo porque necesitaba comprarse una casa, tenía nietos y bueno, yo solo quería ayudarles. Y ahora resulta que yo no avalaba su casa, sino que su préstamo también. Y ahora lo ha dejado de pagar y me lo están reclamando a mí. ¿Es legal eso?
Fíjate tú que más de una ocasión hemos hablado de esto. Los padres que avalan a los hijos para comprarse una casa, una hipoteca, un préstamo, y aquí les viene la pelota rebotada si falla algo en la vida. ¿Qué se le puede decir a esta señora?
Pues los avales son legales, es decir, tú lo firmaste, muy probablemente si es en la hipoteca lo firmaste incluso ante notario, al final el banco coge una garantía, ¿no?, para que cuando no llega el principal, en este caso pues el hijo de esta señora, pues haya alguien, ¿no?, que se haga responsable de las deudas. Esto es legal. ¿Qué sucede? Sí que es verdad que en muchísimos avales en España se han firmado cosas abusivas. Por ejemplo, renuncias a derechos, tendríamos que revisar cada contrato de aval para ver si es abusivo o no.
O sea, ¿es abusivo cuando tú firmas renunciando a tus derechos? ¿Eso sería abusivo?
Sí.
¿Por qué no puedo renunciar a mis derechos en este caso, no?
Claro, ¿cuántas? Claro. O sea, guillotinas en la Revolución Francesa.
Ya.
Años luchando para tener derechos y tener las leyes que tenemos ahora. ¿Para qué? Para que luego pueda un banco ponerte una frase y todo se vaya a Norris. No, además,
correcto, sí,
leyendo
sí.
Un contrato que probablemente ni entienda esta señora a la hora de firmarlo. Entonces, sí que hay posibilidades, aunque es muy difícil conseguirlo, que podamos revisar un aval que sea abusivo y que lo saquemos del medio. De todas maneras, si esto no nos lo dieran, porque al final es un juez quien tiene la última palabra, y dependiendo del juzgado, pues lo están dando o no, al final no tenemos que olvidarnos que los bancos tienen muchísimo peso en nuestro país y no se gana todo en los tribunales, tenemos muchas otras opciones. Lo bonito de nuestro despacho de Área Jurídica Global es que sabemos hacer de todo, penal, administrativo, concursal. Entonces, si no podemos ir por un lado porque nos cierran la puerta, pues se abre una ventana, ¿no?
Al final, de acuerdo.
Tenemos muchas soluciones. En este caso, lo que podríamos hacer es cancelarle el aval a esta señora con una ley de segunda oportunidad, por ejemplo, revisar el aval a ver si es abusivo,
sí.
Y luego también podríamos revisar a ver si es verdad que es avalista del préstamo. A veces nos lo reclaman porque somos cotitulares de una cuenta o por diferentes motivos.
O sea, que es posible que no sea avalista del préstamo, eso se tiene que comprobar. O sea, de la hipoteca sí, porque está claro, pero del préstamo igual se lo están colando.
Eso pasa, y pasa
¿eso
mucho.
¿Eso pasa?
Sí, incluso, que a ver si alguien se siente identificado, hay muchas personas mayores que tienen a sus hijos de cotitulares en la cuenta.
Sí.
Pues porque no me entero con la app del banco, porque...
No, es mi caso.
Por ejemplo.
Soy cotitular con mi madre, por ejemplo.
Vale, ves, es muy frecuente. Entonces, si tú ahora tuvieras un problema, ponle una multa de tráfico y en tus cuentas corrientes no hay dinero, lo van a sacar de ahí.
Anda.
Claro, eres cotitular de la cuenta. En estos casos yo siempre recomiendo que la gente se ponga como autorizada. Puedes hacer de todo, pero tú no sales como titular.
De acuerdo.
Si tú tienes un problema, no va a afectar a tu madre. Pues no te puedes imaginar la de embargos que la gente dice, ah, total, si yo no tengo un duro. ¡Pam! Afectas a tus padres sin que sean avalistas.
Claro, claro. Y además sin darte cuenta, ¿no? O sea, por hacer un bien, por decirlo de alguna manera, pues eso es, pues se hace por si pasa algo.
Claro.
Y sí, si pasa algo, pero no lo miramos en dirección contraria.
Claro, y de la misma manera que puedes tener tú un padre de cotitular. Hay mucha gente que ha trabajado en banca que para tener las condiciones de trabajador, las cuentas de los hijos, pues son cotitulares. Esto pasa muchísimo. Pues el padre tiene un problema y le sacan la nómina al hijo.
¿Y esto se puede arreglar?
Se puede arreglar pues haciendo este pequeño cambio de cambiarte de cotitular a autorizado, y si realmente hay deudas, hay embargos y hay problemas, cancelamos deudas. Al final fuimos el primer despacho que canceló las deudas de un español. Más de 13.000 personas lo han hecho con nosotros. Más de 40.000 personas lo han conseguido en España. ¿Por qué tú no? ¿No?
Que efectivamente, claro.
Quien nos esté escuchando muy probablemente cumpla requisitos para poder cancelar las deudas. Entonces, no solamente se cancelan las deudas que tienes a tu nombre, todos los avales que firmaste también.
De acuerdo, de acuerdo.
Es decir,
o sea, esta señora lo que miraríais primero es si es también avalista primero del préstamo, si se lo están reclamando, y a partir de ahí mirar si hay alguna cláusula abusiva que elimine sus derechos, ¿no?
Exacto, y luego si todo esto se ha hecho de manera legal, que puede ser, hay bancos buenos también, entonces podríamos entrar en ley de segunda oportunidad y sacarle los avales. De esta manera, aunque el hijo o la hija no pague, nunca podrán afectar al patrimonio de la madre.
Bueno, pues ya sabéis, si tenéis una duda o cualquier situación, o os habéis visto reflejados en el ejemplo de esta señora, pues hay un teléfono y hay un gabinete que os pueden echar una mano. Área Jurídica Global. 900 90 77 50, ese es el teléfono gratuito. 900 90 77 50. 900 90 77 50. O la web areajuridicaglobal.com. areajuridicaglobal.com. Y ahí está pues todo el equipo jurídica, un equipo multidisciplinar para echarte una mano. Ariana López, directora de Área Jurídica Global, oye, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos.
Arribar a les dues, si em permeteu, ara utilitzaré aquests darrers segons per actualitzar l'alerta. Recordo l'alerta vermella que hi ha a les comarques del Maresme, del Vallès Oriental i Occidental i del Barcelonès. Això són alertes vermelles. Tot el litoral i prelitoral català està en alerta taronja per intensitats de pluja. Aquesta tarda rebaixarà una mica l'alerta, però continua a tres quarts del mateix. Aquesta és la previsió. Les pluges de cara a demà s'espera, de cara ja a les tres hores d'aquesta tarda i demà, espera que vagin afluixant, excepte al Montsià, al Baix Ebre i a la Terra Alta, que continuaran amb alerta groga. Molta precaució i eviteu desplaçaments. Ara arribem a les dues i recordar que podeu escoltar totes les xerrades del programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.